Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que durant la primera us hem explicat les propostes que ha fet avui el president espanyol Pedro Sánchez sobre habitatge. Ha aixecat polseguera sobretot la bonificació del 100% de les rendes dels lloguers als propietaris de pisos que els posin al mercat a preus accessibles. Una mesura que Sumar, soci del govern del PSOE, ja ha desacreditat amb l'argument que el que cal és complir la llei i no per rebaixar impostos als rendistes. També hem connectat amb Los Angeles, a Califòrnia, on va pujant la xifra de morts pels incendis que assetgen la ciutat, a mesura que els serveis d'emergència aconsegueixen arribar a les zones devastades per les flames. I ens hem fixat també en l'augment del consum d'antidepressius, especialment en menors de 15 anys, que s'ha triplicat en els últims 3 anys. Preocupen especialment les noies joves. Tot això ja us ho hem explicat. Algun d'aquests temes el comentarem a partir d'ara i fins a les 4, però a aquesta hora què més podem afegir, Joan Bota?
Doncs us estem explicant a Catalunya Ràdio. El Centre Nacional d'Intel·ligència va concloure que Abdelbaki Es-Sadi, considerat el cervell dels atemptats de la Rambla i Cambrils, no era en cap cas un risc o una amenaça per la seguretat. Ho va fer després de tenir almenys 4 contactes amb ell, la majoria quan Es-Sadi estava reclòs a la presó de Castelló per una condemna relacionada amb el narcotràfic. Així ho diu la documentació que l'Agència d'Intel·ligència ha desclassificat a petició de Junts en el marc de la Comissió d'Investigació al Congrés sobre aquests atemptats al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. Són els informes que els agents del CNI van elaborar després d'aquestes entrevistes la primavera del 2014, on apunten que l'imam de Ripoll es mostrava amb els agents com una persona intel·ligent però desconfiada, amb tendència a l'engany. Justament per això, el CNI el va invalidar com a confident per obtenir informació relacionada amb l'entorn jihadista. Encara m'ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, i la ministra de Treball, Yolanda Díaz, enfrontats per la reducció de la jornada laboral, es reuniran aquesta tarda a petició de Díaz. La titular de Treball vol saber per què encara no s'ha debatut al Consell de Ministres la disminució de les hores de feina a 37,5 a la setmana aquest 2025. El ministre Cuerpo és el responsable del tràmit i les últimes setmanes s'ha mostrat reticent a la reducció de la jornada. La ministra de Sumar vol fer valer el pacte d'investidura i l'acord firmat amb els sindicats.
Estoy segura que alcanzaremos un acuerdo en el respeto a los acuerdos fraguados en el seno del diálogo social en nuestro país. En segundo lugar, el objetivo del acuerdo de gobierno es claro, y en el año 25 la reducción de la jornada laboral tiene que implantarse en todas las empresas españolas. Para que esto sea así, tiene que tramitarse por la vía de urgencia y tiene que hacerse a la máxima prontitud.
L'exministre José Luis Ábalos demana empara al Congrés i es declara víctima d'una cacera política. Ábalos ha comparegut aquest matí a la comissió que fa l'informe perquè la cambra li aixequi la immunitat que té com a diputat i permeti jutjar-lo al Suprem pel cas Coldo. Un cop enllestit l'informe a la comissió de l'Estatut dels Diputats, serà el ple del Congrés el que decideixi sobre el suplicatori sol·licitat pel Suprem per poder jutjar Ábalos. L'aeroport de Barcelona ha tancat el 2024 superant els 55 milions de passatgers i se situa al límit de la seva capacitat operativa. És un 10% més d'usuaris dels que van passar per les terminals del Prat l'any anterior i representa un rècord històric. Aena sosté que ja no poden ampliar més l'operativa si no és a les hores nocturnes, a les hores vall, i a més avui també us expliquem aquestes obres al metro de l'aeroport perquè s'hi pugui accedir des de la T2 amb més facilitat que actualment. I un últim apunt, la Policia Nacional ha expulsat d'Espanya 20 ciutadans estrangers que sumaven més de 200 detencions i antecedents judicials. En alguns casos els detinguts havien comès delictes greus i actuaven arreu de l'Estat, però sobretot a Catalunya. La Unitat Central de Repatriacions es va coordinar amb la Brigada Policial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona per comunicar que s'organitzaria un vol per repatriar ciutadans estrangers multireincidents i d'alta perillositat. Les persones afectades es van traslladar des del complex policial de la zona franca de Barcelona i es van entregar a la Unitat Central de Repatriacions a l'aeroport de Madrid.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
I en Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda, Ferran.
Hola, bona tarda, Òscar.
Tot a punt?
Bona tarda a tots.
El dilluns? Molt bé, doncs escolta'm, de seguida anem amb els temes. Ja sabeu que el primer tema sempre ens ve des de fora i que els dilluns saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, bueno, què vol dir, bueno? Què vol dir bueno?
Re. Ah. No vol dir re, no.
No, és que m'has dit bona tarda i has dit bueno. Com volem dir, no sí, ho estàs pensant. Sí. No estàs pensant.
Que estic malalta. Ah, bueno, ja no tant, ja m'ha baixat.
Però la grip o alguna cosa així, però ja passa, de
sí,
grip,
suposo.
Panxa i
tot. No, ara des de divendres que estic millor ja, però hosti, molts dies, de febre i de coses. En fi, això, què hi farem?
Un moment, ara ens proposes el tema, però avui és 13 de gener. Per tant, falta un mes, òbviament, perquè sigui 13 de febrer. I els que treballem a la ràdio sabem que el 13 de febrer és Dia Mundial de la Ràdio. I aquí, a Catalunya Ràdio, ja fa uns quants anys que ho celebrem d'una manera, diguem-ne, que especial.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc.
Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Doncs ja ho sabeu, si ens esteu escoltant i voleu que algun dels programes de Catalunya Ràdio es faci des de casa vostra, des de la vostra feina, des del vostre centre escolar, no sé, des d'on vulgueu, feu-nos la proposta al web de Catalunya Ràdio, catradio.cat, entreu al Dia Mundial de la Ràdio i ens demaneu doncs, que siguem els del Catalunya Migdia, que sigui el matí de Catalunya Ràdio, que sigui el que no surti d'aquí, la tarda, el Catalunya Nit, vosaltres mateixos. Demaneu el programa que més il·lusió us faci per tal de tenir-los, això, al menjador de casa vostra. Envieu-vos les vostres propostes i seleccionarem allà on ens donin més bones pastes per l'hora de fer també, per exemple. És una raó com una altra per triar-ho. No, això és broma. Però en tot cas, feu les vostres propostes, ja sabeu, catradio.cat, i ja està, el dia 13 vindrem a fer la ràdio amb tots vosaltres. Dit això, Carlota, a veure, quin tema ens vols proposar avui?
Mira, avui us vull parlar, que no sé si ja n'heu parlat algun dia o no, que suposo que sí, de l'Elon Musk, perquè realment estic esveradíssima, no? Diguéssim, després d'aquesta conversa del dijous al vespre passat, que va tenir en directe a X, no?, la plataforma X, a l'Elon Musk amb l'Alice Weidel, que és la candidata ultradretana, no?, a les properes eleccions alemanyes, on es van dir coses, però grossíssimes, o sigui, del calibre de que Hitler era comunista. Vull dir, semblaria una broma si és que realment no arribés a fer tanta por, no? Vull dir, arribar a dir que Hitler era comunista. Em sembla un acte d'un cinisme tan bèstia, tan absolutament peliculero i surrealista. Bueno, tot això sembla que els líders europeus, no?, bueno, van dient cosetes, no? Allò, clar, com que l'Starmer també ha carregat una mica, doncs, bueno, ha sortit el Macron, ha sortit el Sánchez, no? Però, clar, en el fons, penso que la portada aquesta del New Yorker ho resumeix tot molt bé, no?, que es veu a Musk, diguéssim, jurant el càrrec i al costat un perfil, un trosset del Trump, no?, perquè al final sembla que és el que està passant. Aquest poder de les xarxes que cada vegada més van creant campanyes de desprestigi i que es foten en política d'una manera que clar, que no està prohibida, però que és perillosíssima, no?, perquè fan circular informació falsa, perquè altera la informació que ens arriba, no?, doncs promovent certes notícies, ocultant-ne d'altres, de manera que la gent, a part de que ja estem tots molt cansats, estem encara més desinformats que mai. I tot plegat em sembla que posa en evidència aquest afebliment de la democràcia, vull dir que o el punt dèbil de la democràcia, no sé com dir-ho, perquè són les dues coses alhora. I fa molta por veure també que Brussel·les, diguéssim, sembla que va reaccionant, però que és molt lent, no? I que, bueno, és allò que la realitat sempre va més ràpid que la legislació, i penses, ostres, Musk, com l'aturarem, no? No ho sé, vull dir, realment m'angoixa si hi penso, vull dir que penso que estem en mans d'un boig, d'un boig. I això...
Doncs no sé com ho veieu. En vam parlar sobretot al principi de l'any, durant els dies de Nadal, algun dia en vam parlar, fins i tot vam parlar amb especialistes per veure com es pot posar allò, un límit a les xarxes socials o a les informacions que corren per les xarxes socials. Però és veritat que tots som conscients del perill, però no sé si tenim la recepta correcta per tal de posar-hi fre o per, com a mínim, posar-nos una vacuna que faci que no ens empassem les notícies falses que ens puguin arribar a través de segons quins canals.
És que és molt complicat perquè són ells mateixos, no?, els que haurien de controlar-ho, és a dir, està completament desregularitzat. Per què? perquè és molt difícil tenir una legislació sobre, en aquest cas, empreses privades que tenen un efecte global, això d'una banda. De l'altra, la Comissió Europea tampoc ha acabat de fer la feina, el que va fer és un decàleg de recomanacions, i després hi ha una part que és del propi individu, no? De fins a quin punt també s'està disposat a vegades a saber la veritat, no? En certa manera. La veritat sempre és molt subjectiva i cadascú s'agafa la seva, i les xarxes contribueixen molt, en aquest cas, a fer molt mal als mitjans de comunicació. Per què? Perquè s'ha construït també per part de gent com Elon Musk una mena de missatge, com que a les xarxes hi ha la realitat i els mitjans el que fan és manipular, no? Quan en el fons és completament al revés, i és al revés per una qüestió molt bàsica, que és que els mitjans de comunicació sí que es deuen a un codi deontològic i a una comprovació de les notícies i dels fets que publiquen, no? I a les xarxes no. No és només gros per la xarxa X, sinó perquè ara també estem veient més moviments, per exemple, a Meta. Meta, els verificadors que tenia, ja els està començant a canviar les ordres, a deixar també que siguin els propis usuaris els que marquin aquest context, no? No sé si veieu al final de les publicacions, no? Que a vegades s'hi posa, s'ha afegit context sobre aquesta publicació, i jo tinc la sensació que amb la victòria de Trump, i ara el dia 20, quan prengui ja oficialment possessió, anirem cap a pitjor, malauradament.
Sí.
Jo voldria puntualitzar que, clar, tu dius que els mitjans no manipulen, però, clar, també venim de, no, de que tenim uns quants mitjans que també manipulen. Per tant, ja no hi ha una font fiable. Una cosa són alguns mitjans públics que poden estar més regulats, però els mitjans privats també estan manipulant considerablement la informació, eh?
Depèn, o sigui, hi ha mitjans que són pseudomitjans, és a dir, que no són ni mitjans de comunicació. També hem de separar el que és un blog particular, que l'única feina que té és difondre mentides, dels mitjans, entre moltes cometes, tradicionals. No? En aquest cas dels privats i els mitjans públics, està clar.
Jo tinc la sensació que això que està passant, i que evidentment, com diu la Júlia, és molt difícil ara construir una resposta clara, perquè encara, primer, el moviment d'aquestes forces polítiques, perquè al darrere hi ha una visió política de les coses, doncs és primer molt poderós, perquè tenen moltes eines, tenen molts recursos, i tenen molta capacitat d'invertir, per tant, d'inundar la xarxa de missatges, de continguts, en un sentit o un altre. Però jo crec que fins i tot seria bo que Elon Musk acabés de fer un pas endavant en el terreny de la política. Perquè crec que aleshores seria un adversari polític, al qual se li podria, doncs, jutjar, contradir. El problema és quan estàs en aquest terreny difús, que estàs en la part de la política, influint en la política, com el cas que serà ara als Estats Units, i, a més, doncs, també tenen aquesta capacitat, diguem-ne, d'influir globalment a través de xarxes com X, no? Segurament el que estaria bé és que haguessin de triar, en certa mesura, no? O fas política o estàs dirigint un mitjà, o ets propietari d'un mitjà. Per una qüestió de pura lògica, diríem, de no barrejar possibilitats ni concentrar una lògica de poder que en Estats Units fins i tot seria gairebé monopolístic, no? Per tant, seria interessant poder encarnar aquestes noves figures, com la d'Elon Musk, d'una manera clara, que puguin ser sotmesos també al judici públic. Perquè ara mateix, en aquest territori on estan, no saps ben bé, no? O molta gent, o la política no sap ben bé si aproximar-se des d'una perspectiva estrictament política o si ho ha de fer com un fenomen que encara té un perímetre poc clar i un recorregut encara per veure, no? Per tant, jo crec que és bo que Elon Musk es converteixi cada cop més en un actor polític. En un actor polític d'aquesta manera que ara ja no és la de presentar-se electoralment en un programa i sortir escollit, o la de, no, simplement la de ser una persona influent, i per tant és important que també la política sàpiga com entendre i com respondre a fenòmens que ja no estan dintre de les lògiques, diguem-ne, formals de la democràcia, però que influeixen també sobre el pensament, el vot i la manera de pensar, evidentment, de les persones arreu del món.
Sí, la sensació és que ningú sap molt bé com fer-hi front, què s'ha de fer, com posar-hi límits, com frenar la seva influència. Sabem que és perillós, sabem que hi és, però com fer-hi front és el que ningú no sé si algú té la recepta allò encertada.
No, i està clar que no ens n'hem sortit, no? Que el que és la regulació de les xarxes, no? De la que parlem, i ara estem parlant també de la regulació de la intel·ligència artificial, doncs no ha funcionat, no? I, per exemple, abans parlava la Júlia del tema de Facebook i de Mark Zuckerberg, que ara diu, no, nosaltres deixarem de tenir aquests moderadors a Facebook, però realment quan tenien els moderadors de Facebook eren uns moderadors que bàsicament es dedicaven a vigilar pel puritanisme de la xarxa, no perquè no es difonguessin veritats alternatives o es difongués pseudociència, sinó doncs perquè no sortís un mugró, per exemple, o no sortís un nen amb poca roba perquè es podia pensar doncs que això donava lloc a la pedràstia, no? En tot cas, quan parlem sobre Elon Musk, el primer és que quina sort que, com que no ha nascut als Estats Units, de moment no podrà ser president dels Estats Units. Aquest és el segon i darrer mandat de Donald Trump, per sort. Elon Musk no el podrà succeir, però és evident que tindrà una incidència molt forta, que, com deia, no ens n'hem sortit amb aquesta regulació i que tenim un problema als mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació som, com deia l'Héctor Borrat, un professor de periodisme, l'Héctor Borrat, el diari és un actor polític, però té un enorme desprestigi. Els mitjans de comunicació tradicionals, doncs, estem patint un enorme desprestigi, tenim una crisi que no hem estat capaç de resoldre, bàsicament perquè no diem el que volen alguns, no? Allò de les veritats alternatives, i que la gent doncs s'aproxima a vegades als mitjans de comunicació més per creure que no pas per saber, i doncs el fet de que no se satisfaguin alguns apriorismes, doncs els ha desprestigiat. I després, evidentment, i estic d'acord amb la Carlota, hi ha hagut molt males pràctiques per part d'alguns mitjans de comunicació a nivell estatal i també a Catalunya. Vull dir, jo crec que també hem de ser autocrítics. És a dir, jo no sóc dels que comparteixo gens el tema del corporativisme. I en aquest cas, doncs, ja, tornant a l'Elon Musk, mala peça al teler, perquè nosaltres aquí a Catalunya sempre hem tingut la tradició aquella de mirar Europa, no? Pensar amb el nord enllà, però si mirem Europa no pinta massa bé, no? Perquè qui presideix la Comissió Europea és la senyora Ursula von der Leyen, i ella està intentant travar una bona relació amb Giorgia Meloni, amb la primera ministra italiana, que és la principal aliada de Donald Trump a Europa i que té una bona relació amb Elon Musk. Per tant, jo, malgrat que se n'ha parlat i que hi ha governs europeus, com el govern espanyol, que estan esgarrifats pel tema de Twitter, l'antiga Twitter, ara X, i Elon Musk, doncs mala peça al telebec perquè Europa, diguem-ne, ho freni d'alguna manera, això.
Bé, veurem, és un dels reptes que tenim al davant, i és la possibilitat que a partir del dia 20 de gener, és a dir, d'aquí a una setmana, encara sigui més omnipresent la figura d'Elon Musk i tota la seva influència, no només a la política americana, que això segur que està garantit, sinó també a la política internacional, i això ens toca molt de més a prop. Carlota, gràcies, i acabat de recuperar d'aquesta malaltia.
Sí, moltes gràcies.
Gràcies. Vinga, i bona tarda. Passen 2:15.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
La notícia del dia amb què hem començat al Catalunya Migdia fa una hora és que Pedro Sánchez ha desgranat avui el seu pla perquè entri més habitatge al mercat. Destaca especialment la proposta perquè els propietaris que lloguin els seus pisos d'acord amb el topall de preus que marqui la seva zona no pagaran impostos. A l'altre extrem, el govern espanyol vol impulsar una reforma fiscal perquè els pisos turístics tributin com a negocis i s'apujaran també els impostos pels estrangers que comprin habitatge a Espanya. Aquestes mesures, però, les haurà de validar primer el Congrés dels Diputats abans que puguin entrar en vigor. Pedro Sánchez també ha explicat que ja han posat en marxa l'empresa pública d'habitatge amb la transferència de més de 3.300 habitatges i s'hi incorporaran també els 30.000 que tenia la Sareb, l'anomenat banc dolent. Saludem l'Enric Aragonès, és portaveu del sindicat de llogateres. Enric, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Anem a pams. Què us semblen aquestes mesures? Comencem per aquesta que ha estat la més cridanera, que els propietaris que posin els seus pisos a lloguer assequible no tributin per aquest lloguer.
Clar, és que és fantàstic. És a dir, tu pagues tots els impostos com a treballador que guanyes, encara que guanyis el salari mínim interprofessional, pagues IRPF, però l'amo del pis que se t'emporta mig sou per posar el lloguer a la mitjana, que és el que és l'índex, li perdonen tots els impostos que guanya aquests diners, que els guanya tu treballant. És a dir, és absurd, és una política de dretes, que davant d'unes manifestacions massives que demanaven la rebaixa al 50% del lloguer, la resposta sigui perdonar impostos, és a dir, assegurar el benefici dels rendistes a través de diners públics, és increïble.
Hem sentit ja que Sumar, soci dels socialistes al govern, ja s'hi ha mostrat en contra, ha dit que no són partidaris de bonificar a aquells que compleixen la llei, sinó més aviat penalitzar aquells que no la compleixin.
Bueno, és que a més a més contravé la seva pròpia llei. És a dir, ells, a la llei estatal d'habitatge, van posar que si reduïen els lloguers un 5% per sota de l'índex, bonificaven el 90%. Això van voler posar ells a la llei estatal d'habitatge. Nosaltres no hi estàvem d'acord. I ara diuen que sense rebaixar-lo li bonifiquen el 100%. O sigui, de cop, un any i mig després, canvien, o sigui, contravenen la pròpia llei, unes mesures que ells van posar i que clarament no serveixen. És a dir, que modifiquin l'índex perquè la regulació de preus faci baixar encara més i no només congelar el preu del lloguer.
Bueno, ja veig que aquesta mesura no us ha convençut, més aviat al contrari, i esteu totalment en contra. Una segona, els lloguers turístics tributaran ara molt més perquè se'ls considerarà un negoci. Aquesta us sembla bé? S'hauria de comptar també els lloguers de temporada?
Clar, és a dir, només faltaria. El que és sorprenent és que això no fos ja així. És a dir, evidentment, el lloguer turístic és un negoci, és una activitat econòmica, i així ho hem estat dient sempre. Però clarament, el lloguer turístic, que sí que té unes regulacions pròpies i que, a més a Catalunya, ens hem dotat d'eines ara per poder reduir el número de llicències, el gran forat que tenim és, com deies, el lloguer de temporada. I aquí, tot el que ha dit és que es donaran recursos, no concretat ben bé com ni qui, per perseguir el frau del lloguer de temporada. Però aquí el tema principal és que el lloguer de temporada no se li aplica ni la regulació de preus ni les regulacions bàsiques del lloguer. I aquí és on rau el problema. Hi ha incentius per fer lloguers de temporada perquè et serveix per saltar-te totes les lleis. I per això nosaltres hem portat una modificació de la LAU en el Congrés perquè, bueno, s'hi apliquin les mateixes regulacions i, per tant, desapareguin aquests incentius. No entenem com Pedro Sánchez, quan el seu partit està bloquejant que aquesta modificació de llei doncs, es debati i s'aprovi en el Congrés, no ha fet ni esment a aquesta modificació de la LAU.
També s'ha anunciat que ja es posa en marxa aquella empresa pública d'habitatge que es va anunciar el seu dia, i es posa en marxa amb 3.300 habitatges que li han estat cedits, i a més amb els 30.000 que encara té la Sareb, l'anomenat banc dolent, que no ha aconseguit doncs, vendre o traspassar. N'hi ha prou? Perquè, clar, són 30.000 habitatges, aquests de la Sareb, que segurament estan en les zones menys tensionades, perquè si no ja s'haurien venut a preu de mercat, i amb aquests 3.300, clar, sembla poca quantitat.
Clar, estem llunyíssim també per un seguit de decisions que s'han anat prenent, que ha fet que ara mateix tinguem un parc d'habitatge protegit, ja no dic públic, irrisori en comparació amb molts països del nostre voltant i en comparació amb els plans de què els nostres governs o els nostres parlaments han anat aprovant o han anat presentant. Fa molta gràcia que en el repàs que ha fet de polítiques anteriors, Pedro Sánchez s'ha oblidat també de decisions que han pres els governs del seu propi partit que ens porten fins aquí. Evidentment, s'ha de sumar habitatge públic, és a dir, públic a perpetuïtat, però, a més, Pedro Sánchez denunciava l'impuls de construcció a preus assequibles, que també ha anat repetint moltes vegades això de preus assequibles sense determinar ben bé a què pensa anomenar preus assequibles i com els pensa incentivar veritablement. Per tant, clar que falta habitatge protegit i molt, i aquí hi ha diverses qüestions també, que és què farem amb aquest que es privatitzarà properament si no fem res, no? Com passa amb els blocs de la Caixa a Catalunya, que de fet alguns d'ells ja han anunciat que es posen en vaga de lloguers.
Aquestes propostes de Pedro Sánchez arriben el dia després de conèixer les propostes del Partit Popular, que les va fer públiques ahir. Per exemple, alliberar sòl públic per construir habitatge de lloguer a preus taxats, van dir, reduir tràmits en matèria urbanística, per tant, reduir la burocràcia, i rebaixar impostos, com ara la de transmissions patrimonials, del 10 al 4% pels joves. Què us semblen aquestes receptes del Partit Popular?
Bueno, em sembla que algunes d'elles s'assemblen molt a coses que ha anunciat avui Pedro Sánchez. És a dir, aquesta mobilització del sòl i de... que també he dit la reforma de la ley del suelo, sense concretar amb què, no? I aquest impuls de construcció a preus, el PP diu taxats, el PSOE diu assequibles, el que volem saber és a quin preu és. Diguéssim, no? Perquè hem sentit moltes vegades com s'anomenava lloguers assequibles, uns preus que acabaven amb 800, 900 euros, 1.000 euros... És a dir, què ens estem referint? A preus de l'índex? Perquè clarament els preus de l'índex que reflecteixen una mitjana no són preus... No són preus assequibles, sinó no tindríem com tenim la gent llogatera deixant-se el 40% o mig sou a pagar el lloguer.
L'última, des del sindicat de llogateres esteu... anem a dir un pèl o molt decebuts, perquè les receptes que arriben des dels dos grans partits no acaben de fer front al problema que han posat sobre la taula les manifestacions multitudinàries que hem tingut els últims mesos, no només a Catalunya, sinó també a tota Espanya?
És a dir, clarament no responen a les demandes que van fer, no s'ha parlat de contractes indefinits, no es limiten de veritat les compres especulatives, perquè és només, es limiten les, es vol limitar, no sabem com, o desincentivar les compres per aquells ciutadans de fora de la Unió Europea, quan el tema no és l'origen d'aquests fons, sinó l'ús que es vol fer amb aquest habitatge, no? Les operacions especulatives. Pensem, la Casa Ursola, els amos de la Casa Ursola són catalans. Els amos del bloc del carrer Sant Agustí, on fan fora tothom per fer-hi co-livings, són holandesos. Per tant, no suposarà un canvi això, no? I com dic, ni s'ha atacat això, ni la baixada de preus, ni els contractes indefinits, ni els lloguers temporals. Decebuts, per estar-ho no hauríem d'haver esperat alguna cosa, també, d'aquest govern. El que sí que veiem és que en l'inici del discurs que ha fet ha virat el seu discurs, ha incorporat, no?, aquesta fractura que assenyalàvem entre llogaters i multipropietaris rendistes que cada cop acumulen més propietats, ha assenyalat també que és incompatible tractar l'habitatge com a actiu financer i com un dret a garantir, però en canvi amb les mesures que presenta no fa res perquè canviï la situació, que és que avui i demà i passat demà seguirem els llogaters trobant-nos que si busquem pis només hi ha lloguers temporals a uns preus absolutament desorbitats.
Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, gràcies per atendre'ns en directe al Catalunya Migdia. Bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Bé, doncs, més o menys es podia preveure, però efectivament no han satisfet ni de bon tros el Sindicat de Llogateres, que insistim que ha estat el gran agent que ha mobilitzat especialment la protesta no només a Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol. Què us semblen les mesures de Pedro Sánchez i aquestes respostes? Que, de fet, també li han vingut des de Sumar, perquè hem sentit com Ernest Urtasun, que és ministre del govern, però que és de Sumar, ja ha carregat contra aquestes mesures anunciades per Pedro Sánchez.
Nosotros no creemos que tengan que darse bonificaciones a quien alquila bajo los precios de referencia. Lo que tenemos es que hacer es penalizar fiscalmente a quien no lo hace y a quien especula.
Què us sembla una cosa i l'altra?
En relació a aquesta qüestió concreta, és una qüestió, en el fons, de fons filosòfic, no? Vull dir, què estimula més que hi hagi pisos en el mercat de lloguer? Doncs una penalització fiscal o un incentiu fiscal? Bueno, jo som més partidari de pensar que incentius fiscals animen a que, doncs, que tenen pisos els puguin posar a lloguer. Si penalitzes, bueno, sempre hi ha la llibertat de no posar-lo en el mercat i, per tant, reduir l'oferta i encarir-la, per tant, no? No sé, tinc la sensació que no només volen alguns, no?, fan aquest discurs de la necessitat dels pisos assequibles, que coincideixo plenament, sinó que més volen fins i tot d'atiar un cert càstig fiscal en termes de classe, no? Hi ha aquest invent, no?, que és el concepte de rentista, que no saps ben bé a què és el que s'estan referint, si estem parlant d'un grup inversor que té 100 pisos o 1.000 pisos, o si estem parlant d'una persona que potser ha heredat un pis o dos pisos de la família i que els posen lloguer. No? Això és un rentista, exactament. Jo crec que aquí hi ha unes diferències.
El rentista és la persona que lloga un pis.
Un rentista és algú que només viu de les rentes de les propietats.
I això
és perfectament
compatible
amb treballar. Bueno, i això té algun element negatiu quan és una herència, per exemple, o quan perquè és diferent de quan és un grup inversor immobiliari. No?
Però la connotació negativa,
no,
en aquest cas, hi poses
La connotació és que afecta a moltíssima gent que no se sent reflectida i que són la majoria dels que posen els pisos a lloguer. I que en aquest moment, doncs, d'una banda, hi ha una certa inseguretat jurídica en termes d'ocupacions o fins i tot de morositat, i això passa també a l'Agència Catalana de l'Habitatge, i per altra banda, doncs, o hi ha un incentiu o no tens cap motiu, s'estima més, doncs, vendre'l a un qui sigui que pugui comprar el pis, i per tant, això empetiteix l'oferta i, evidentment, també té un efecte sobre el preu. No? Crec que és millor incentivar que, a través de mesures fiscals, als propietaris, per dir-ho així, que tenen pisos que puguin posar lloguer, donar-los garanties jurídiques del cobrament, evidentment, d'aquests lloguers, i això beneficiaria a tothom, no? Vull dir, el debat fiscal és un altre, i jo crec que s'estan barrejant dues coses per interès, diguem, no, per una visió política de les coses, o ideològica, millor dit.
Jo crec que a nivell general aquí hi ha dues coses. Una, em dona la sensació que en aquest cas ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo són conscients de l'emergència habitacional que hi ha ara mateix, això d'una banda, i de l'altra és la mirada de les seves polítiques. Jo, veient les mesures que han presentat per les dues bandes, torno a veure que és una mesura més centrada en els propietaris dels pisos que la gent que ha de llogar o viure o comprar, el que sigui, en aquests pisos. I crec que aquesta és la clau de tota la història. Fins que això no canvi de mirada, fins que aquest mercat no reguli pensant en que la gent no pot pagar, aquí no hi haurà cap recepta que funcioni. I una mica té a veure amb això de Pedro Sánchez, de dir que calia presentar una bonificació del 100%. Jo crec que no. Una cosa és que tu pots abaixar els impostos perquè el que vols fomentar és que la gent llogui els pisos que té a disposició. Em sembla fins i tot bé. El que passa és que el que no pots fer és tornar-los a premiar d'aquesta manera i fent que no paguin els impostos que han de pagar, perquè són uns privilegiats davant de la resta de persones que no tenen la sort de tenir un pis i que han de llogar-lo i que han de destinar la meitat del seu sou a pagar el lloguer, mentre hi haurà una altra persona a l'altra banda, l'altra persona que firma el contracte, que serà previsiblement també un assalariat que cobrarà el seu sou, però que a més rebrà un sobresou llogant el pis que té a disposició per sort, perquè ha pagat, per herències, pel que sigui, no? Per tant, jo el que veig és que cap mesura, en aquest cas de les que han presentat avui, toca l'arrel del problema, i fins que no anem a l'arrel, tot això seran solucions que seran més estètiques que pragmàtiques, i el problema s'anirà fent gran, i crec que al final això, sincerament, crec que pot provocar molt poca estabilitat, ja parlo a nivell de governs, perquè jo crec que amb el tema de l'habitatge se la juguen tant Sánchez com Illa, però sobretot un empobriment de la població que pot arribar a ser molt preocupant.
Ferran?
Sí, jo crec que aquí una mica escoltant a l'Enric Aragonès entenc perfectament el seu discurs, el seu malestar i també el del ministre Urtasun. Jo crec que aquí el problema és perquè ens ho mirem de forma fragmentària, és a dir, ens mirem les micromesures que es van presentant i evidentment si mirem i analitzem les mesures una per una, doncs en aquest cas la bonificació a les persones, la bonificació tributària a les persones que compleixen amb aquests topalls i posen un pis a lloguer, doncs sí que és una mesura injusta i que afavoreix els rendistes, perquè si mirem això, com dic, una per una, doncs totes les mesures tenen una contrapartida que és negativa i que no ens agrada, no? Per tant, aquí el que cal és un marc general. És a dir, estem davant d'un problema global, la solució no és només una, i és un problema que té una afectació a Catalunya, però a nivell espanyol, a nivell europeu. Aquest cap de setmana publicàvem al diari el David Cobo i la Ona Sindreu una informació molt elaborada explicant com a tots els països, o sigui, un buidat de dades, de baròmetres de tots els països d'Europa, com la preocupació de l'habitatge està pràcticament el número 1 a tot arreu i a totes les ciutats, no? Per tant, estem davant d'un problema global, i que vingui Pedro Sánchez i ofereixi una mesura puntual o dos o tres, és evident que no ho resol. Ara, com a principi, doncs a mi em sembla que està bé incentivar les bones pràctiques, siguin els topalls, siguin limitar la compra per part de persones estrangeres, siguin penalitzar fiscalment encara més els pisos buits, siguin mesures de tributació que incentivin que surti habitatge al mercat i que surti doncs amb uns preus raonables, però crec, i estic molt a favor amb el que comentava la Júlia, que crec que va en aquest sentit, de que hem d'anar a l'arrel del problema. I aquí l'arrel del problema és que fins que no resolguem el debat de si som davant d'un dret o som davant d'un bé especulatiu, és a dir, què és l'habitatge al nostre país? És un dret, com la sanitat i l'educació, i per tant s'ha de garantir? O és un bé especulatiu amb el que tu et pots enriquir i que si algú, una família, no té accés a l'habitatge perquè no té prous recursos, doncs que sigui com anar-se'n de vacances, diguem-ne, tenir un pis, o sortir de restaurant o anar al cine? És a dir, davant de què estem? D'un dret o estem davant d'un bé especulatiu? I aleshores, quan siguem capaços de resoldre aquest debat, perquè és evident que la Constitució diu les dues coses, parla del dret a l'habitatge i parla del dret a la propietat privada. I si mai hi havia hagut un equilibri, és evident que aquest equilibri s'ha trencat en els darrers anys. I s'ha trencat a favor de la propietat privada. Per tant, fins que no, diguem-ne, intentem posar el comptador a zero, fer aquest debat i arribem a la conclusió si som davant d'un dret o si som davant d'un bé especulatiu, no podrem fer aquestes mesures globals. Jo crec que som davant d'un dret. Ara, ser davant d'aquest dret, què vol dir? Que tu tens dret a viure al barri on vivien els teus pares, o que senzillament l'Estat i les administracions han de garantir que tu tinguis un habitatge, però pot ser en un barri que no és el dels teus pares, o que no és un pis de 4 habitacions i és un pis de 2 habitacions? Clar, és molt difícil això, però crec que és un debat que hem de fer i que és un equilibri que s'ha trencat.
Amb tot el respecte, però a mi em sembla que aquest és un debat, en el fons, o que no té solució, sinó és que és fals, directament, no? Perquè jo crec que una cosa no és contrària a l'altra. El problema és quin marc promou, precisament, que hi hagi un equilibri entre el dret a tenir un pis de propietat, que està molt fora de l'equació, només es parla de lloguer, o i que també puguis tenir un rendiment de la teva propietat. Estem en el sistema que estem, no estem en un altre. Per tant, això ha de tenir una conjugació, i la conjugació es fa a través de les polítiques públiques que, evidentment, han de combinar una lògica de penalització, de males pràctiques, o de penalització fiscal, o penalització fiscal d'aquelles pràctiques que estan orientades a fer negoci, com és normal i també legítim, per altra banda, i per altra banda, la protecció del dret a l'habitatge.
Però aquest sistema en el que
estem... I, per tant, triar entre llogater i rentista... La tria aquesta falsa entre rentista i lloguer, en el fons està col·locat en un marc mental que no és veritat, perquè la major part de la gent que té pisos en propietat i que els vol llogar o posar en lloguer són els que tenen un o dos, no sé, tres pisos, per dir-ho així, en general. Els que estem parlant quan parlem de rentistes són uns altres, que estem parlant de grans inversors, als que ja els hi està aplicant una penalització fiscal en aquest cas, no?
Ferran.
Bueno, jo crec...
No estic defensant les polítiques del PSOE, perquè crec que durant aquests 7-8 anys el PSOE ha fet, ha fet moltes coses, menys la que ha de fer, que és construir pisos de protecció oficial.
Abans tu has parlat, per exemple, d'ocupacions, i el 98% de les ocupacions que hi ha al nostre país són de pisos buits, de grans tenidors i, bàsicament, d'entitats bancàries, per exemple. És a dir, quan es parla d'això, ara, si volem...
Però no només.
Si volem... No només, clar, però bueno, podem...
I assistíem fa un cap de setmana, dos caps de setmana, al tema de Girona, com a exemple del que està passant també.
Exacte. Exacte. És l'excepció convertida en norma. Que jo no li trec... No, vull dir que és un cas, evidentment, greu i que és cridaner i que crida l'atenció, i per això ha sortit als mitjans. Però és un cas excepcional, absolutament excepcional, i jo crec que la feina dels periodistes és explicar que és excepcional i que la majoria... I que el problema que hi ha, o un dels problemes que hi ha amb les ocupacions, doncs és la distorsió, per exemple, que creen amb algunes comunitats de veïns. Això sí que és un problema real. O les màfies que es dediquen a ocupar pisos i els revenen a famílies amb situació vulnerable. Això sí que és un problema. I famílies que estan en situació vulnerable i que no tenen dret a l'habitatge i que tenen un problema per poder portar els seus fills a l'escola. Vull dir, jo crec que això és molt més generalitzat que el cas de Girona.
Però aquestes màfies utilitzen pisos també que són de grans tenidors. Per tant, el problema més allà de la propietat.
Prefereixen agafar pisos de grans tenidors i pisos de banc perquè saben que els procediments són més lents i que ho poden fer. I jo crec que el problema és aquest. Ara, si volem convertir el de Girona en una anècdota, doncs, bueno, jo penso que...
No, hem utilitzat aquest exemple com altres que estan passant. El 50% de les ocupacions que es fan a l'estat espanyol es fan a Barcelona.
Estem parlant de regulació dels lloguers, estem parlant de que la majoria social d'aquest país no pot accedir a un habitatge i estem acabant parlant d'ocupacions. O sigui, em sembla bastant pervers, perquè les ocupacions no és el problema que hi ha ara mateix.
El problema és que la gent, amb
el sou que cobra, no pot accedir a un pis amb dignitat. Aquest és el problema. I crec que hem de parlar d'això.
Jo el que volia dir, perdó si em permeteu, és que ell ha parlat del sistema i de que tenim el sistema que tenim, però és que el sistema que tenim resulta que és injust i que crea desigualtats. Per tant, aquest sistema, com que, és a dir, hem de ser capaços de posar-lo davant dels ulls del Congrés dels Diputats, dels ulls de la gent, i dir, doncs és un sistema que no ens satisfau, que no ens agrada, que és injust i que crea desigualtats i que fa que la gent no es pugui pagar un pis. Per tant, hem d'actuar i l'hem de canviar. I segurament, com deia abans, l'actuació no consisteix només en una bonificació fiscal, o no consisteix només en un topall, o no consisteix només en construir més habitatge protegit. Consisteix en tot això. Amb tot això sumat, i amb dir, doncs, de la mateixa forma que no es pot especular amb medicaments, doncs que es deixi d'especular amb l'habitatge.
A veure, aquests han a publicitat...
És un canvi cultural,
Aquests han a publicitat i ens esperen a Madrid. Per tant, si voleu tancar aquí... Que... La Júlia, no,
podríem seguir,
En tot cas, tenim les propostes ahir del Partit Popular, avui del PSOE. Insisteixo que aquestes d'avui no són del govern, són del PSOE. Per tant, ara el Congrés dels Diputats les haurà de tirar endavant. De moment ja s'ha mostrat en contra d'una de les propostes. Per tant, veurem quin recorregut tenen i veurem si això acaba sent o no llei. De moment són propostes d'una de les parts, la principal, del govern espanyol.
No, per portar-ho a la vessant més d'anàlisi política purament, veurem com acaben aquestes mesures, perquè el còctel de socis que té ara mateix Sánchez no s'aguanta per enlloc. Segurament
Junts... I en
Junts,
aquest tema tenen visions...
Especialment, i en el tema de la fiscalitat, ja crec que és la clau de tot això. Recordem que el tema del lloguer de temporada està al Congrés, Junts va deixar que es tramités, però el text final, veurem quin és també d'aquesta regulació.
Bueno, és que això que diu la Júlia veu de la realitat que hi ha al Congrés dels Diputats. Sí, sí. Al Congrés dels Diputats hi ha dos majories. Hi ha una majoria de dretes i hi ha una majoria plurinacional. Aleshores, o actua una o actua l'altra. Mm. I amb els cas de les polítiques fiscals o de les polítiques d'habitatge, doncs com que la clau plurinacional no hi té res a veure, no hi pinta res, doncs malauradament veurem com és possible que actuï la majoria de dretes.
Ho veurem en les pròximes setmanes i en els pròxims mesos. Falten 20 minuts per arribar a les 4, una pausa i de seguida més coses.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
A veure, amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Oineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'app d'ICAT.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró.
Catalunya migdia.
19 minuts i seran les 4. Avui hem conegut des de Catalunya Ràdio la documentació que l'Agència d'Intel·ligència Espanyola ha desclassificat a petició de Junts en el marc de la Comissió d'Investigació al Congrés sobre els atemptats del 2017 a Catalunya, a Barcelona i a Cambrils. Hem tingut un primer titular i és que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, va concloure que Abdelbaki Essati, ara sí, considerat al servei d'aquells atemptats, no era un risc o una amenaça per la seguretat. Ho van concloure després d'entrevistar-se amb ell quan era a la presó de Castelló. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Has tingut accés a aquesta documentació. Em sembla que te l'estàs llegint sí. Tan ràpid com pots.
Són 34 pàgines, eh? Tampoc són molts documents.
Sí, avui no és tan difícil. Hi ha alguns dies que són centenars de pàgines i encara ho fem més complicat. Però...
És difícil perquè venen desordenats, sobretot bon per dia. Això, però mai, no pel volum de pàgines.
Res no és fàcil. Res no és fàcil. A veure, què has trobat? Aquesta seria un dels titulars més cridaners. No van estar molt encertats, si van concloure que Essati no era perillós.
Exacte, aquest és un dels titulars, però n'hi ha un altre, Òscar, que també és destacat, i és que aquests documents el que revelen és que el CNI sí que va voler captar com a confident l'eximam de Ripoll, Abdelbaki Essati, el van sondejar, es van entrevistar amb ell 3 cops quan estava empresonat a Castelló, entre el 2013 i el 2014, això és el que revelen aquests documents, que venen amb la data d'aquestes entrevistes, amb el nom tapat, això sí, però el nom dels agents que es van entrevistar amb ell. Llavors estava empresonat a Castelló per narcotràfic. Els serveis secrets espanyols volien que els ajudés a obtenir informació sobre risc jihadista, sobre persones que poguessin ser una amenaça, i per això es comencen a veure amb ell. Miren si pot ser o no confident, i hi ha un informe que és molt interessant en aquests documents, que és que la conclusió a la que arriben els agents dels serveis secrets espanyols és que Abdelbaki Essati té informació, però té una personalitat que fa que el descartin com a confident. Això és molt detallat, i us ho llegeixo directament. El CNI diu que Essati era un manipulador, que era molt intel·ligent i que tenia molta memòria, però que tendia a la insinceritat, a l'excés de tàctica i que el més probable és que quan li preguntessin algun tema delicat, doncs mentís. Per tant, més enllà del que tu deies, que sí, que efectivament, després de reunir-se amb ell, veuen que no és una amenaça, també comprovem aquí que sí que volien que fos confident, però ho descarten. Això és el que ha dit sempre el CNI, doncs que mai va estar a sou dels serveis secrets espanyols, tot i que sí que van tenir contacte doncs, perquè els ajudés, alguns temes.
Home, si era molt intel·ligent, si era perillós perquè podia manipular-te, però tot i això no era perillós, vull dir que no...
Sí, diu, precís, capaç, resolutiu, té les idees clares. Però a la vegada constaten doncs, que menteix. Per tant, aquestes serien les dues conclusions d'aquestes 34 pàgines que han trigat molts dies a arribar i detalls nous, doncs poca cosa revelen doncs, que ajudi a aclarir tot aquest tema.
Una pregunteta. I en aquestes 34 pàgines hi ha algun element que expliqui quines són les raons per les quals el CNI va considerar un candidat
a ser
escollit, diguem-ne,
sí,
com a membre del cos?
Sí, aquí el que explica és com comencen els contactes amb ell, comencen arran de l'operació Chacal, recordareu aquella macrooperació a Vilanova on es van detenir una vintena de persones, no? Si no m'equivoco, sobre vinculades suposadament al jihadisme, que després queden en llibertat, etcètera. Doncs aquí es veu que Sati tenia contacte amb algunes d'aquestes persones o persones de l'entorn i per això se'l considera una persona doncs, adient i interessant perquè pugui ajudar als serveis secrets espanyols amb el tema de jihadisme. Hi ha aquestes tres entrevistes del CNI, però a més hi ha tres entrevistes d'agents de la Guàrdia Civil que també van a Castelló i també se'n reuneixen amb l'eximam de Ripoll.
Per tant, aquests dos titulars, que d'una banda van contemplar la possibilitat que Sati fos confident, però després d'entrevistar-se amb ell van veure que no se'n refiaven, que era massa intel·ligent i que era manipulador i que segurament els enganyaria, per tant van decidir, sempre segons aquests papers del CNI, contractar-lo, no seria la paraula correcta, no captar-lo com a confident, i d'altra banda que van considerar que no era perillós i que, per tant, no el van seguir més quan va sortir de la presó de Castelló.
Hi ha un altre detall que és com revelador, perquè sí que hi ha una d'aquestes entrevistes, crec que és l'última que fa el CNI a Castelló, que diu que un cop l'eximam de Ripoll ja ha complert condemna per narcotràfic i ha de sortir en llibertat, se li facilita un número de telèfon on trucar per estar en contacte amb la policia i, si vol, seguir-los passant informació. Aquí no sabem què és el que acaba passant, perquè aquests documents doncs, no ho expliquen i, per tant, sí que sabem que s'intenta mantenir el contacte amb ell, no com a confident, però sí, això ho va explicar Sandra Roldán quan va anar al Congrés, que hi havia gent que no era confident, però que col·laborava amb la policia, doncs així, aportant informació. Per tant, aquí sí que es veu que la policia volia tenir alguna relació més amb ell. No sabem què acaba passant, perquè aquests documents doncs, són molt limitats i queden en aquestes entrevistes.
Aquests 34 fulls són tots els que hi haurà o en els pròxims dies en tindrem coneixement de més?
De moment són els primers que es van acordar que es desclassificarien, que s'havia acordat fa molts mesos, que es va fer, el govern espanyol ho va desclassificar abans de Nadal. Eren aquestes transcripcions de les entrevistes que s'havien tingut a la presó, que ja sabíem que hi havien 7, i a partir d'ara els grups, el Congrés, Junts, Esquerra, etc, doncs si volen podran demanar que es desclassifiqui més informació. Veurem si passa o no, perquè recordareu la ministra de Defensa, Margarita Robles, deia, jo no tinc el problema amb desclassificar perquè demostraré que no hi ha cap teoria de la conspiració, que l'Estat no va voler atemptar contra Catalunya a les portes de l'1 d'octubre, però també ha costat molt que aquestes 34 pàgines arribessin al Congrés. Per tant, ara ja és feina dels grups que són a la comissió d'investigació demanar més o menys i a veure com van estirant el fil a partir d'aquí.
Doncs d'aquesta desclassificació d'aquests documents traiem aquests dos titulars que el CNI va contemplar la possibilitat de captar Sati com a confident, que es van reunir amb ell, però que el van veure massa intel·ligent i poc de fiar i que, per tant, no van decidir no seguir col·laborant amb ell i, per tant, que no fos confident, això és el que diu el CNI en aquests documents, i de l'altre, que també van considerar que no era prou perillós com per mantenir-lo sota el radar, podríem dir, i en cas hi va ser al revés, va ser aquí tens el telèfon i si de cas ja ens trucaràs tu en cas que tinguis alguna informació per donar-nos.
Sí.
Paula, gràcies, bona tarda.
Bona tarda, fins ara.
No sé si voleu afegir alguna cosa sobre aquesta informació.
Primer van deixar el canal obert.
Sí, si tens alguna cosa, truca tu.
Tu truques, no? Truca tu. Però el canal està obert. El van utilitzar o no, però el canal està obert. I després la paradoxa, no? Que el Centre Nacional d'Intel·ligència descarti un candidat per ser massa intel·ligent, no?
No ho sé, jo és que no sé com va.
Manipulador i mentider, no? És a dir, això és molt intel·ligent, és manipulador, és mentider, per tant no ens en refiarem perquè ens utilitzarà per colar-nos segons quina informació. Suposo, no sé.
Però, sí. No sé com va això, però...
No, jo tampoc, el tema dels espies, més enllà de les pel·lícules i els llibres...
No. Tenir un punt de manipulació, no, sí, i un punt d'engany, un punt... No?
Sí, sí, deu tenir-ne, ara, clar.
Intrínsec.
Per mi, tu deus voler manipular l'altre, no que l'altre et manipuli a tu. Suposo, no sé, no sé.
Però això no és una novel·la de la Guerra Freda.
No, clar.
Si el Centre Nacional d'Intel·ligència té agents, té espies i té confidents. A ell el van sondejar per ser un confident. La principal virtut d'un confident ha de ser que digui la veritat, no que sigui mentider. A mi em sembla que això, en primer lloc, és el compliment tardà, malauradament, arriba, perquè ha costat massa, d'un compromís polític amb Junts. Jo crec que és molt bo que es desclassifiquin, i molt necessari que es desclassifiquin aquests documents, perquè es vegi que no vam ser davant d'un atemptat de falsa bandera, malgrat el que han alimentat alguns mitjans i alguns partits polítics, amb un procés, doncs, que jo entenc que és evident que s'ha de voler saber tota la veritat i s'ha de voler arribar al fons de les coses, però que en alguns casos, doncs, ha portat més dolor a les víctimes el fet d'alimentar aquesta teoria de la conspiració de que això podria haver sigut un muntatge de l'Estat i que l'imam de Ripoll podia estar treballant pel govern espanyol. El que sí que constatem, doncs, és que hi va haver un error d'apreciació, perquè no, en els contactes que hi va haver amb ell, doncs, no van constatar la seva perillositat, malgrat que precisament aquest caràcter manipulador i intel·ligent és el que li va permetre a l'imam de Ripoll radicalitzar aquests nois joves de Ripoll que no havien tingut cap mena, diguéssim, de veleïtat salafista i que no va ser fins que van entrar en contacte amb ell i, evidentment, doncs, pel seu caràcter manipulador, que la van tenir. Però bé, jo, com més coses sapiguem, com més llum es pugui aportar, millor, perquè no s'alimentin, doncs, com deia, per part d'alguns mitjans i partits, teories de la conspiració que jo crec que no fan cap bé, per començar a les víctimes del 17A.
Falten 6 minuts perquè acabem, i avui hi ha una altra notícia, i és que el dia 29 d'aquest mes de gener veurem una imatge insòlita. El fiscal general de l'Estat declarant davant d'un jutge del Tribunal Suprem per ser sospitós de revelació de secrets professionals. El magistrat ha comunicat avui aquesta citació perquè considera apuntalada, diu, la participació d'Álvaro García Ortiz en la filtració de correus electrònics que informaven del pacte entre la fiscalia i la parella d'Isabel Díaz Ayuso per tal d'evitar-li la presó per un seguit de delictes fiscals. Ara el jutge també corrobora que aquells correus es van enviar a la Moncloa, que els va fer arribar a l'exlíder del PSOE a la Comunitat de Madrid, Juan Lobato, per tal que els utilitzés contra Ayuso a l'Assemblea de Madrid. Estem, doncs, davant d'un cas en què, suposadament, un fiscal general actua amb una clara finalitat política per perjudicar el principal partit de l'oposició. Veurem què és el que declara davant del jutge, però això considera apuntalada aquesta opció.
És que tot aquest cas em sembla una barbaritat absoluta, començant pel, no només per ell, sinó també per l'ús polític, en aquest cas, que em va fer el govern d'Ayuso, començant per Miguel Ángel Rodríguez l'altre dia, reconeixent que també filtrava informació però que va amagar la primera part, que era bàsicament la més important, ara veient com, bueno, hem de veure què determina el jutge de tot això, però com ell, en aquest cas el fiscal general, podria ser el primer que filtrés la informació. Jo crec que aquí hi ha un detall que no pot passar per alt, que és que el dia anterior, és a dir, això és la declaració la té el 29, el dia 28 es veurà si la seva elecció com a fiscal general era o no idònia jurídicament, no? Tenint en compte com es va fer, és a dir, que potser arriba el dia 29 i el seu nomenament l'han fet caure. És a dir, jo crec que aquest cas s'ha polititzat a un nivell extrem, crec que parteix també d'una voluntat molt clara d'entitats ultres de fer caure el govern espanyol, i per tant tota aquesta informació crec que s'ha d'agafar amb pinces i veure què és el que hi ha realment i quines són les proves que es tenen.
El que passa és que avui, per primera vegada, un jutge diu que hi ha un correu que surt de la fiscalia en direcció Presidència del Gobierno. Així. Per tant, aquí per primera vegada, en un escrit judicial, no en una informació periodística, apareix la possibilitat que Presidència del Gobierno estigui involucrada en la filtració d'aquests correus.
Sí.
És el sorprenent o el fort d'aquest cas és fins a quin punt la dreta espanyola és capaç de capgirar, no?, els fets, no? I fins a quin punt, doncs, una qüestió seria absolutament escandalosa, no?, i és la relació que té aquesta persona amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, podria, en qualsevol altre cas, condicionar políticament No, doncs ho capgiren de manera que al final doncs, a una institució tan potent de l'Estat com és la Fiscalia General doncs està absolutament en qüestió, no? De fet, sembla que l'informe de la Guàrdia Civil tampoc no aporta proves definitives d'això, però tot i així el jutge considera que és versemblant i a la mesura que considera que és versemblant considera que com que la resta ho sabien el fiscal general de l'Estat com a jefe de la resta de l'equip ho havia de saber, no? Però clar, això, si no ho apuntalen les proves no deixa de ser doncs, una prejudici, una intuïció o fins i tot alguna cosa que des del sentit comú podria tenir una certa raó de ser, però s'ha de poder mostrar, no? I en aquest cas sembla que no importa. És curiós. Jo sempre, quan parlem d'aquestes coses, sempre acabo recordant doncs, bueno, totes les campanyes judicials i de tot tipus que ha patit primer l'independentisme, després altres espais polítics, no?, en l'entorn de Podemos, i ara ho està patint el PSOE. Però sempre la mateixa jugada, i ara s'ho estan trobant els que abans doncs, miraven cap a una altra banda i pensaven que això amb ells no els hi passaria mai.
Ferran?
Sí, sí, no, a mi em sembla que el fiscal general de l'Estat fa política o sorpresa, és un càrrec polític i l'ha posat el president del govern espanyol i a més ho ha fet de forma matusera perquè l'han enganxat fent allò que en teoria no pot fer i això, doncs, malauradament li ha fet un gran favor a qui hauria d'estar donant les explicacions, que és el nòvio de la senyora presidenta de la Comunitat de Madrid, que va cometre un delicte fiscal. Ja està. I al final aquí estem en una guerra brutal en la que hi ha uns determinats aparells de l'Estat amb la connivència de la dreta política i de la dreta mediàtica i de la dreta judicial que volen fer el que convingui i que arribaran fins on faci falta, com van fer amb l'independentisme, com van fer català, com van fer amb Podemos i com van fer en el seu dia amb l'Esquerra Berchale, doncs en aquest cas per intentar acabar amb el govern del PSOE i amb el govern del Pedro Sánchez. A mi el que em sembla és que em sorprèn que estigui trigant tant Pedro Sánchez a prendre aquestes mesures legals de regeneració democràtica per intentar desmuntar o parar els peus en aquest aparell de l'Estat. Divendres vam veure com presentava doncs, un projecte de reforma, però, per exemple, doncs, què passa amb els serveis secrets, què passa amb la policia patriòtica, què passa amb determinats funcionaris, què passa amb la cúpula judicial, és a dir, de feina per fer realment n'hi ha molta.
Doncs veurem què és el que acaba passant en tot plegat. 29 de gener és el dia que haurà d'anar davant del jutge a declarar el fiscal general de l'Estat. Em queden res, una mica més d'un minut, per tant, només a tall de titular. Després que aquest cap de setmana Esquerra Republicana digués que no negociarà els pressupostos amb Salvador Illa si abans no hi ha finançament singular, cosa que sembla bastant ciència-ficció, perquè seria tenir el finançament singular en les pròximes setmanes, com aquell qui diu, i no es preveu que això sigui ràpid. Preveieu que hi haurà pressupostos o ja tirem la tovallola pels aquest 25 i anem a negociar els del 26 i a veure què és el que passa?
Jo fins al març no em mullaré.
Carai, carai.
No, ho dic perquè és clau al març. Al març veurem si Esquerra Republicana vol
demaneu
pactar
titular,
o no.
Sí.
I per tant, fins al març...
La Júlia no es mulla fins al març. Miquel Àngel...
La Júlia no vol que li guardin el tall.
Ah, aquesta és una altra. Miquel Àngel, en titular...
No ho sé, la veritat és que és difícil de saber perquè també l'univers d'Esquerra, en certa mesura, ha patit canvis i això ha obligat a... Però crec que el primer que hauria de fer el PSC és presentar els pressupostos.
I tu, Ferran, en titular, que em queden 30 segons.
Jo crec que és més fàcil que tingui pressupostos Pedro Sánchez que Salvador Illa.
Vinga, doncs aquí queden els tres titulars i després d'aquí unes setmanes us el recordaré igual. Vull dir que això va com va. Júlia Reguer, Miquel Àngel Escobar, Ferran Casas, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Una mica de publicitat, falten 3 minuts per arribar a les 4, després del butlletí amb les últimes notícies i al darrere a la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carotti i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Tu vols començar bé l'any? Deixa'ns fer a nosaltres. Amb el dia sense IVA de MediaMarkt. Només avui, 13 de gener, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. A la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Ens fem grans i diuen que no tenim ganes de canvis, però això no és cert per tothom.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest dilluns, a Les dones i els dies, dones que a partir dels 50 fan un canvi radical a la seva vida. Vosaltres també? Sentiu-nos.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Aquest dimarts, Joan Laporta passa l'atac.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
El president del Barça explicarà públicament el culebrot al voltant del cas Dani Olmo i Pau Víctor, després d'un inici d'any caòtic.
Puedes estar en una situació límite.
I emocionant.
Pero lo importante son las emociones.
Segueix la roda de premsa de Joan Laporta al matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ramon Besa, Laia Tudel, Joel Díaz, Carme Lloberes i Emilio Pérez de Rozas.
Aquest dimarts, a partir de les 10 del matí.